Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit. Tingueu tots i totes benvinguts, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. Com sempre, us volem saludar molt contents de que ens escolteu. Vosaltres sou la nostra raó de ser, la nostra raó de voler parlar d'òpera setmana darrere setmana i d'explicar-vos coses i de fer-vos sentir música. Aquest dijous a les 8 del vespre totes les agendes ja estan marcades en Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell, n'estic segur. Avui anem ja pel programa 346, el primer d'aquest mes de desembre de 2018. Ara sí que vam enfilar la recta final, ens esperen els dies del consumisme i dels excessos a taula. A veure si aquest any ens controlem, home. De moment no hi pensarem en tot això i només pensarem en la propera hora i en la música que sentirem. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música, si us plau. Òbviament era barroc. Es tracta de l'obertura de l'òpera Germanicus, de Georg Philipp Telemann, en tres actes i llibret d'una dona, Christine Dorothea Lax. Aquesta òpera, obra de joventut de Telemann, fou composta el 1704, any en què sembla que fou estrenada a Leipzig. Posteriorment la va revisar el 1710 i després es va perdre. Molts anys després, gairebé 200, es van trobar 45 àries de Germanicus en un arxiu de Frankfurt, de manera que l'òpera es va estrenar o es va reestrenar el 2007 també a Leipzig i el 2011 es va editar el CD de 3 discs per part de CPO, aquella famosa discogràfica alemanya de la qual n'hem parlat tantes vegades amb el Flamaric, sempre amb admiració. Aquest fragment pertany a aquesta edició i anava a càrrec de la Sächsisches Barockorchester dirigida per Gotthold Schwarz. I bé, ara us diré de què ve tota aquesta explicació. Avui parlarem novament d'un teatre d'òpera important i aquest ja serà el capítol 21 de la sèrie. En aquesta ocasió l'òpera de Leipzig, Alemanya. Leipzig és una ciutat important que durant l'època de la RDA fou la segona ciutat més gran del país. I en l'època en la qual ens situem per començar la nostra història, Leipzig era una ciutat bàsicament comercial que tenia el privilegi de celebrar fires i pertanyia a l'electorat de Saxònia, la capital del qual era la més senyorívola ciutat de Dresden. A banda de la seva importància com a ciutat, Leipzig és on es va instal·lar, viure molts anys i morir, Johann Sebastian Bach, com a cantor de l'església de Sant Tomàs, on està enterrat. També a Leipzig és on va néixer el 1813 Richard Wagner. I el seu teatre d'òpera, doncs, la veritat és que ha vist l'estrena d'una bona pila d'òperes, la majoria de les quals les desconeixem força, però avui tindreu l'oportunitat de sentir-ne unes quantes. Tot un privilegi, des del barroc fins a la modernitat del segle XX. L'òpera de Leipzig és molt antiga, la segona més antiga d'Alemanya després de la d'Hamburg, i el seu origen, com en el d'aquesta ciutat, fou burgès. El teatre, que aleshores es va dir Opernhaus am Brühl, pel carrer on estava edificat, es va obrir el 8 de maig de 1693. L'organitzador fou Nikolaus Adam Strunk, mestre de capella a Dresden. Després de la seva mort, el 1700, la cosa es va convertir en una institució jove i innovativa que va caure en mans de brillants estudiants de música de Leipzig. Entre ells, el més brillant i conegut fou Telemann. Ei, wie wollt ich mich zu lachen, wenn ich sollte Hochzeit machen? Ach, wie wollt ich, ach, wie wollt ich mich zu lachen, wenn ich sollte Hochzeit machen? Hochzeit machen, wenn ich sollte Hochzeit machen. Denkt doch, denkt doch. Denkt doch, wie es muss erquicken, wenn man Brust an Brust kann drücken, wenn ein Kuss die Losung bleibet, wenn man sich die Zeit vertreibet mit den angenehmsten Sachen. Ich mich zu lachen. Ei, wie wollt ich mich zu lachen, wenn ich sollte Hochzeit machen? Ach, wie wollt ich, ach, wie wollt ich mich zu lachen, wenn ich sollte Hochzeit machen, Hochzeit machen, wenn ich sollte Hochzeit machen. De nou Telemann, ara el tenor Jan Kobow amb el United Continuo Ensemble ha interpretat l'ària Ein wie wollt ich mich so lachen de l'òpera Mario en tres actes estrenada durant la Pasqua de 1709. Les òperes de Leipzig només es representaven durant els tres períodes de l'any en què se celebraven fires. Del 1693 al 1720 es van representar 74 òperes, la majoria de les quals avui dia resten perdudes o en queden un grapat d'àries només. D'aquesta Mario, per exemple, només en queden 3. Segons el propi Telemann, nascut a Magdeburg el 1681, durant els seus anys a Leipzig, anys de joventut, va compondre un parell de dotzenes d'òpera, però com hem dit, poc n'ha sobreviscut. No ens ha de sorprendre aquesta fertilitat de Telemann, ja que és reconegut com el compositor més prolífic de la història. A Leipzig va ser director de l'òpera i del Collegium Musicum, però on va desenvolupar el gruix de la seva carrera fou, com sabeu, Hamburg, on s'instal·la el 1721, i residiria gairebé mig segle fins la seva mort, el 1767. El seu successor en els càrrecs de Leipzig fou un altre compositor, ben capaç, però el nom del qual no ha passat a la història, Melchior Hoffmann, nascut el 1679 i mort el 1715, molt jove. De Hoffmann sentirem l'ària Ich will euch küssen, liebste Wangen, de l'òpera Rea Silvia, de l'any 1714, de nou amb el tenor Jan Kobow i el United Continuo Ensemble.
Ich will euch küssen, liebste Wangen, doch ohne Schmerz kann's nicht geschehen, doch ohne Schmerz kann's nicht geschehen, kann's nicht geschehen. Ich will euch küssen, liebste Wangen, doch ohne Schmerz kann's nicht geschehen, doch ohne Schmerz kann's nicht geschehen, kann's nicht geschehen. Mein Herz war bereits verschrieben und darf den schönen Mund nicht lieben, nach welchem meine Seufzer gehen, meine Seufzer gehen. Mein Herz war bereits verschrieben und darf den schönen Mund nicht lieben, nach welchem meine Seufzer gehen, meine Seufzer gehen. Ich will euch lieben, schönste Augen, doch ohne Seufzen kann ich nicht, doch ohne Seufzen kann ich nicht, kann ich nicht. Ich will euch lieben, schönste Augen, doch ohne Seufzen kann ich nicht, doch ohne Seufzen kann ich nicht, kann ich nicht. Ich werde mich mit vielen Tränen nach dem verlorenen Labsal sehnen, so lange bis das Herz erbricht, das Herz. dem verlorenen Labsal sehnen. So lange bis das Herz bricht, das Herz bricht.
El 1720, però, la companyia d'òpera ha de tancar les seves portes degut a que fa fallida. Recordem que a Leipzig l'òpera no gaudeix de la producció de la reialesa com en altres ciutats, com ara Berlín, Viena, Múnich o la veïna Dresden. L'edifici, per la seva banda, construït defectuosament, va acabar sent demolit després de quedar en ruïnes. Aleshores, l'òpera a Leipzig va quedar sense una seu fixa i bàsicament el que es feien eren espectacles de companyies invitades d'òpera italiana. Això va canviar el 1766. Dues coses importants succeeixen aquell any. El 10 d'octubre s'inaugura un nou teatre, la Comedienhaus, on es farien les òperes a partir d'aquell moment, i comença a exercir, com a orquestra de l'Òpera de Leipzig, un conjunt instrumental que esdevindria famosíssim i avui en dia és una de les orquestres més prestigioses del món, l'Orquestra de la Gewandhaus de Leipzig. Els orígens d'aquesta orquestra els podem situar al 1743, quan una societat de concerts anomenada Grosses Concert va començar a tocar en residències particulars. El 1744 va traslladar la seva seu a la taverna dels Tres Cignes, on hi romandria fins al 1781. Durant aquest període, el 1766, com hem dit, va començar a exercir com a orquestra de l'òpera. Finalment, tenir la seu en una taverna es va demostrar poc convenient i l'alcalde va oferir una part de la Gewandhaus, que podríem traduir com la casa dels draps o dels teixits, lloc que utilitzaven els comerciants de teixits. El 1781 van fer el primer concert a la nova seu i ja li va quedar el nom, amb el qual és mundialment coneguda. Aquesta orquestra ostenta la condició de la més antiga d'Alemanya fundada per la burgesia. D'altres antigues i prestigioses, com l'Staatskapelle de Dresden o la de Berlín, foren creacions de la reialesa. Grans directors han estat al capdavant d'aquesta orquestra al llarg de la seva història, com ara Felix Mendelssohn, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter o Kurt Masur. I el 1817 es va renovar el teatre, que va canviar el nom a Teatre de la Ciutat de Leipzig, i aquest es va convertir en un lloc on s'estrenaren nombroses òperes romàntiques alemanyes.
Hey!
Munter erlesecher, munter kerslich ist der Wein. Déu-n'hi-do. És el cor amb el qual s'inicia el segon acte de Der Vampir, la més coneguda de les òperes de Heinrich Marschner, el vampir. Eren el cor i l'orquestra de ràdio BDR de Colònia, dirigits per Helmut Froschauer. Introduïm aquí un compositor alemany de l'època romàntica que encara no havia sortit mai en aquest programa. Heinrich Marschner, nascut a Zittau, a Saxònia, el 1795, i mort a Hannover, el 1861. Fou amic de Beethoven i Mendelssohn, i rival però seguidor de Weber, encara que després de la prematura mort d'aquest es considera Marschner el compositor alemany més important fins a l'eclosió de Wagner. Va compondre 23 òperes i 5 spiels i va estrenar sovint a Leipzig. Der Vampir, òpera romàntica en dos actes amb llibret de Wilhelm August Wolbrück, basat en la novel·la curta El vampir, de l'anglès John Polidori. És una òpera ambientada a Escòcia, la figura central del qual és lògicament un vampir. Es va estrenar en el Teatre de Leipzig el 29 de març de 1828. Sens dubte, més conegut que Marschner és Albert Lorsing, un altre compositor alemany, autor de coneguts singspiels de música encantadora, i aquest sí que en alguna ocasió hem tingut l'oportunitat de sentir-lo en aquest programa. Nascut a Berlín el 1801, Lorsing era fill d'actors i ell mateix va començar la seva carrera actuant i en ocasions cantant. Les dues òperes, singspiels en aquest cas sobre les quals es fonamenta la fama de Lorsing, foren totes dues estrenades a Leipzig. Escoltem-ne la primera. Thank you. Lieblich Röten sich die Wangen és el Brotlied, o sigui, cançó de núvia amb cor, interpretat pel personatge de Marie, en el segon acte de Zar und Zimmermann, o sigui, Sar i Fuster. En el soprano Erika Kött, amb el cor de la ràdio de Leipzig i l'Staatskapelle Dresden, dirigits per Robert Heger. Aquest Singspiel, força conegut, encara que només se sol interpretar i encara no massa en països de l'àmbit germànic, és una òpera còmica en tres actes amb llibret del propi compositor, basat en l'obra Der Bürgermeister von Salem o de Der Zwei Peter de Georg Christian Römer, el burgomestre de Salem o els dos Peres. La història que explica es basa en la realitat de quan el Sar Pere el Gran va estar una temporada d'incògnit a la ciutat holandesa de Zaandam, aprenent l'ofici de constructor de vaixells. D'aquí, lo del Sar i el Fuster. L'estrena va tenir lloc el 22 de desembre de 1837 i el mateix Lorsing interpretava un paper de tenor, el de Peter Ivanov, fuster rus a qui confonen amb el Sar, i la seva mare també intervenia. L'acollida fou tèbia i l'èxit de l'obra no va arribar fins al 1839, quan es va estrenar a Berlín. A partir d'aleshores va recollir molta popularitat i en l'actualitat Zar und Zimmermann segueix sent l'obra més coneguda de Lorsing. La segona més popular, que també recull alguna producció escadocera de tant en tant, és Der Wildschütz, que podríem traduir com El caçador del bosc, una comedieta en tres actes que, sent Lorsing, també l'autor del llibret, en el que va adaptar una comèdia d'August von Kotzebue. Si bé l'argument és la típica comèdia d'enredos, hi ha una certa crítica social soterrada. L'estrena va tenir lloc a Leipzig el 31 de desembre de 1842 i fou un gran èxit. Sentim-ne un fragment de l'acte tercer, el trio Com Liebes Gretchen, amb Fritz Wunderlich, el baró, Lotte Schelle Gretchen i Fritz Ollendorf Baculus. L'orquestra és la de la Bayerische Staatsoper de Múnich i el director Robert Heger.
Was du mir willst angehören,
wenn sie befehlen.
Ha, Hell und Teufel, was ist das? Wer sieht jetzt an, dass der Student bei ihr saß?
Macht ernst, er ohne Spaß.
Die ist nicht eine Braut, ein freilich hast du zwei. Bewahre, bekenne laut, welche die rechte sei, welche die rechte sei. Dies ist das liebliche Gesicht, doch von gestern nicht. Ein Teufel, dies ist das Gesicht von gestern nicht.
Das ist es nicht.
Macht mich nicht toll, macht mich nicht toll.
Fällt mir nicht ein.
Die andere, wo kam sie hin?
Wenn ich dem Herrn nur traten soll, lass er die andere ziehen, lass er die andere ziehen. Sie ist doch auch ganz hübsch und fein und würde mir viel lieber sein.
Was hab ich ihm denn getan? Er sieht mich ja gar nicht an.
Sei nur getrost, dir wird ein Erbe mal und mir mein Kapital.
Wer ist das andere Mädchen, sprich?
Ach, lieber Herr, ich fürchte mich,
es ihnen grad herauszusagen.
Was wäre wohl dabei zu wagen?
Ich könnt im Schloss bei meinem Leben einen Mordspektakel geben.
Dein Schweigen macht die Sache schlimmer. Sprich und zähl auf reichen Lohn.
Die andere ist kein Frauenzimmer.
Kein Frauenzimmer? Wer ist sie denn? Wer ist sie denn?
Ne Mannsperson.
Ein Mann, ein Mann.
Durch und durch und Student dazu.
Und hat die ganze Nacht im Zimmer meiner Schwester zugebracht. Himmel und Erde, Tod und Hölle, Tod und Hölle. Ich ermord ihn auf der Stelle, ich ermord ihn auf der Stelle.
Seine Schwester hier im Schloss.
Was ist das? Er will mich wohl nicht nehmen.
Ei, er wird sich schon bequemen.
Doch er will kümmern sich an mich und mich.
Hab nur Geduld, das findet sich. Sei nur getrost, sei nur getrost. Dir wird ein Gemahl und mir mein Kapi, Kapi, Kapital.
Es vergehen mir die Sinne, ich weiß nicht, was ich beginne. Und ein Schiebe, schieles Tag und Brot, viel Sorgen und Blut.
War schon Weichen aus den Kranzen,
alle Schmerzen, alle Schmerzen.
Un compositor que sí que coneixeu sobradament és Robert Schumann, oi que sí? Nascut a Zwickau, a Saxònia, el 1810, Schumann és conegut sobretot per la seva producció pianística i simfònica. Però sabíeu que va compondre una òpera? Doncs sí, només una. Les males crítiques obtingudes en l'estrena, que només va recollir 3 representacions, el va fer desistir d'escriure una segona. A més, en aquell moment ja emergia l'estrella ascendent de Wagner, l'òpera de Schumann en qüestió Genoveva, òpera en 4 actes en llibret de Robert Reinick i el mateix Schumann, basada en la llegenda medieval de Genoveva de Brabant. La més prestigiosa òpera de Dresden, que avui coneixem com a Semperoper, va refusar estrenar Genoveva, cosa que va enfurismar Schumann. Leipzig, però, un teatre de categoria menor, si el comparem amb el de la capital saxona, va acceptar i allà es va estrenar el 25 de juny de 1850. La trama presenta certes similituds amb la de Lohengrin, de Wagner, que es va estrenar tan sols 2 mesos després, el 28 d'agost, a Weimar. A Schumann també li atreien els arguments extrets de les llegendes alemanyes tradicionals i per fer la seva òpera havia considerat els temes de Lohengrin i els Nibelungs, també. A Genoveva hi ha evidents influències de Wagner, compositor al qual Schumann admirava per l'impacte dramàtic de les seves òperes. I ara sentirem de l'acte quart el bonic cor Bestreut den Weg mit Gönnen Mein, amb el cor de la ràdio de Berlín i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Kurt Masur.
Thank you.
A poc a poc es va anar constatant a Leipzig que calia un nou teatre, i així arran de la donació de 60.000 thalers que va fer el comerciant Friedrich August Schumann, es van anar recollint els diners i el 28 de gener de 1868, en presència dels reis de Saxònia, es va inaugurar el nou teatre, anomenat precisament Neues Theater, nou teatre, així de simple, situat a l'Augustusplatz. La inauguració no va ser una òpera, precisament. El 1878 hi va tenir lloc la primera representació de l'Anell sencer de Wagner fora de Bayreuth. I ara parlem un moment de Victor Nesler, un altre compositor que no coneixeu gens, oi que no? Doncs aquest havia nascut a Alsàcia el 1841. Va anar a completar els seus estudis musicals a Leipzig, ciutat en la que va desenvolupar part de la seva carrera musical, i on va estrenar la gran majoria de les seves òperes, 9 de 11. Una d'elles fou Der Trompeter von Säckingen, el trompeter de Säckingen, el 4 de maig de 1884 ja en el Neues Theater, sota la direcció d'Arthur Nikisch, aleshores titular del teatre. L'òpera de Nesler, en un pròleg i tres actes, té el llibret de Rudolf Bunge, basat en el poema èpic del mateix títol de Joseph Victor von Scheffel. Fou l'èxit més gran mai recollit pel compositor. Sentim-ne un fragment. És el cor de la festa de maig, Es kommt ein Wurdensamer Knapp, amb l'orquestra i cor de la ràdio BDR de Colònia, dirigits per Helmut Froschauer. Gustav Mahler va treballar a l'òpera de Leipzig del 1886 al 1888 com a assistent d'Arthur Nikisch. Però el futur gran sinfonista no estava satisfet i buscava quelcom millor. A Leipzig va conèixer el baró von Weber, net del famós compositor, que li va ensenyar una òpera que el seu avi, tot just, havia començat a esbossar. I va preguntar a Mahler si es veuria en cor de completar-la. El director-compositor va estudiar i va acceptar l'encàrrec. El resultat fou l'estrena de Diedrai Pintos, Els tres Pintos, òpera còmica en tres actes, llibret de Theodor Hell, de temàtica espanyola, i estrenada el 20 de gener de 1888, dirigida pel propi Mahler, aleshores de 27 anys, el qual s'havia deixat absorbir fortament pel projecte, al qual no hi va voler afegir la seva música, sinó que va fer una reconstrucció bàsicament en música de Weber. El que va fer amb Diedrai Pintos va donar molt de prestigi a Mahler i fou una fita important en la seva carrera que, com sabeu, es desenvoluparia per teatres més prestigiosos en el futur. Sentim un fragment d'aquesta òpera de Weber Mahler, i tant que sí. Vasich dan tu, rondó a la polaca que canta el personatge de Gaston, el tenor líric Eric Shaw, amb l'Orquestra Filarmònica Nacional de Bielorússia, dirigida per Paolo Arrivabeni, en el Festival de Wexford, Irlanda, del 2003.
Thank you. geht, sein Herz mir gibt, sein Herz mir gibt, such ein Mädchen, das mich liebt.
Doch wenn sie meine Hand verschmäht, wenn ihr Herz nach dem anderen stiebt, wenn sie das Sprüde meine Art verfolgieren sie in der Art. Was sie dann tun, das frag ich mich, frag ich denn die Freude nicht. Was sie dann tun, das frag ich mich, recht ohne nicht. Sprech bei einer anderen Frau, die leicht in der Leid des Ohr. Sprech bei einer anderen Frau, die leicht mir dann der Leid des Ohr. War nicht, aber nicht, ja, das tu ich. Mädchen, einmal sicherlich. Seid ihr nur jetzt und jung und rein. Seid ihr nur jetzt und jung und rein. Seid ihr vor mir alle klar. Seid ihr noch vor mir alle klar.
A partir del 1912 el teatre es dedica exclusivament a l'òpera. Durant el segle XX, especialment en la dècada dels anys 20, l'òpera de Leipzig es va obrir notablement a la modernitat, acollint les estrenes d'una bona pila d'òperes de compositors d'aquella època. Podem destacar el cas d'Ernst Krenek, compositor nascut a Viena el 1900. El 1924 es va casar amb Anna, la filla de Mahler, però es van divorciar abans del primer aniversari. Krenek no era jueu, però el règim nazi l'assetjava perquè incluïa la seva música dins la categoria d'art degenerat. Davant el panorama, 1938 es va exiliar als Estats Units, on es va nacionalitzar i es va quedar, morint a Califòrnia el 1991. A Leipzig hi va estrenar una de les seves òperes més conegudes, Johnny spielt auf, que podríem traduir per Johnny comença a tocar. És una òpera amarada de música jazzística, típica exponent de la llibertat cultural de l'època daurada de la República de Weimar. Òpera en dos actes, amb llibret del mateix compositor, es va estrenar a Leipzig el 10 de febrer de 1927, obtenint un èxit enorme. Però el nazisme va arruïnar la carrera triomfal d'aquesta obra. Johnny, el protagonista, és un músic negre. Oh, das wurde mir nun doch zu dumm. Amb Christer Sengil, Johnny i l'orquestra de la Gewandhaus, dirigida per Lothar Sagrosek.
Thank you. mir Boden zu heiß. Ich kaufte mir ein Billett nach Amsterdam. Und er in meine Heimat wieder zurück. Ich werde Alabama wieder schauen und meinen Lebensbräu.
I molt més conegut del gran públic, crec jo, és Kurt Weill. La seva obra més famosa és Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, ascens i caiguda de la ciutat de Mahagoni, o Mahagoni a seques, òpera en tres actes amb llibret de Bertolt Brecht, segons una obra de teatre d'aquest mateix. L'obra empra multitud d'estils musicals i es va estrenar el 9 de març de 1930 a Leipzig, provocant un tumult en el teatre, boicotejada pels nazis. El règim hilarià va prohibir Mahagoni el 1933. Weill, jueu, va fugir als Estats Units, on va morir el 1950. Sentint de Mahagoni, Alabama Song, amb Lotte Lenia, esposa i musa de Weill, i l'orquestra de la ràdio del nord d'Alemanya, dirigida per Wilhelm Brückner-Rigeberg.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't us cry, oh, don't us cry. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Boy, oh, don't ask why, oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Boy, oh, you know why. Oh, moon.
the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. Our good old mama,
La nit del 3 al 4 de desembre de 1943 el teatre va ser destruït per un bombardeig aliat, però les activitats van continuar en un altre local. Després de la guerra es va decidir construir un nou teatre en el mateix lloc on era l'antic i així el 8 d'octubre de 1960 es va inaugurar l'actual Opern House de Leipzig amb una representació dels mestres cantaires de Wagner. I així fins avui en què l'òpera de Leipzig, dirigida per Ulf Schirmer, sol presentar programacions molt interessants. Abans d'acabar, torno, com la setmana passada, torno a fer propaganda de la conferència que farà el Flamaric el dia 12 de desembre a 7:45 de la tarda en el Vapor Badia de Sabadell, al carrer Tres Creus, sobre l'italiana In Algeri, l'òpera que properament es veurà en el Liceu. No oblideu, apunteu-vos-ho bé, dia 12 a les 7:15 de la tarda en el Vapor Badia. No hi heu de faltar, perquè segur que serà molt i molt interessant si és el Flamaric qui s'explica. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat avui i us esperem en el proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.